Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 97a edició, tot just ja la 19a de la nostra quarta temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com deia ja, programa 97, estem de tornada després de l'aturada competitiva de fa dues setmanes pel Carnaval, per tant, ja ha tornat l'esport també a l'Eixample i tornem nosaltres a l'Eixample Esports per repassar-vos com cada setmana el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Evidentment parlarem una setmana més especialment en l'àmbit del futbol amateur, tant dels equips de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'esquerra de l'Eixample. A continuació ens dedicarem a aquells clubs i entitats que es dediquen plenament a la formació de jugadors al futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco, i a la segona part del programa, com ens encanta dir a nosaltres i escoltar també que ens ho feu saber a vosaltres, canviarem la gespa pel parquet, anirem cap al poliesportiu en primera instància per parlar de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una edició més, tot i que no han jugat aquest passat cap de setmana, repescarem la jornada anterior que sí que ho van fer, fent cistelles parlant de bàsquet de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs vinga, tornem a l'acció després del Carnaval, ja som en aquesta 97a edició on repassarem tota l'actualitat dels clubs que acabem d'esmentar i on, amigues i amics, ja ho vam avançar al programa anterior, ja tenim 3 anys de vida, 3 anys d'emissions de l'Eixample Esports ininterrompudes aquí a Eixample Barcelona Ràdio, i és que el passat 18 de febrer estàvem aturats per l'aturada del Carnaval, però va ser la data on vam complir 3 anys, ja que el 18 de febrer del 2023 començàvem aquest projecte, aquesta aventura de l'Eixample Esports amb la primera edició. Doncs ja n'hem fet 96 més, som a la 97a, per molts anys d'Eixample Esports i per molts anys d'escoltar-nos a través dels micròfons i doncs a través de les zones d'Eixample Barcelona Ràdio. Vinga, encetem ja doncs un Eixample Esports més, com sempre iniciant aquest capítol esportiu i radiofònic amb aquest Vértigo Dudos que sempre ens acompanya i del que acabem d'escoltar les últimes notes per a arrencar, per a iniciar un programa més. Un programa més que no ha estat en un cap de setmana qualsevol el que ens ha precedit, ja que ha estat una jornada històrica, i justament per aquest motiu volem dedicar aquesta 97a edició a 4 jugadores, 4 autèntiques cracs, com són la Daniela Guijarro, la Mila Pou, la Nara Buró i la Martina Grases. I és que les 4 jugadores que acabem d'esmentar del Club Futbol Sala Eixample s'han proclamat aquest passat cap de setmana campiones d'Espanya amb les seves respectives seleccions catalanes. La Daniela Guijarro i la Mila Pou, que ja porten uns quants campionats a les esquenes, ho han aconseguit amb la selecció catalana sub-16, mentre que la Nara Buró i la Martina Grases ho han fet amb la sub-14 de la Quadribarrada. Enhorabona a les 4, a tots els seus amics i amigues, familiars i coneguts, perquè de veritat que una vegada més aquestes representants del Club Futbol Sala Eixample fan, i de quina manera, orgull a eixamplir a través de l'esport i a través doncs de tots els seus èxits. Ho analitzarem en més profunditat a la segona part del programa quan arribem al poliesportiu i a l'actualitat del conjunt negre i vermell, però ara voldria aturar-me abans d'anar als titulars, i és que, com bé sabeu, doncs aquí a l'Eixample Esports també volem aportar el nostre granet de sorra en el que són doncs causes solidàries, causes on val la pena poder-hi ajudar. I fa unes setmanes vam descobrir a través dels nostres amics de Cursa Eixample, que com bé sabeu és una cursa infantil adaptada que es fa doncs al nostre barri i districte, que aquest proper, apunteu, 28 de febrer, el proper dissabte 28 de febrer, nosaltres no hi podrem ser perquè un servidor té un compromís personal tot el cap de setmana a Reus, a l'Intercasteller de Futbol, per cert, per si algú s'anima també. Per tant, no hi podrem ser presents, però sí que intentarem, de cara a la propera edició, tenir algun testimoni que ens expliqui una mica com ha anat. Doncs aquest proper dissabte 28 de febrer se celebrarà als nostres carrers de l'Esquerra de l'Eixample la Inclufest, amb el subtítol de El barri fa grans les minoritàries. És que el proper 28 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, es celebrarà aquesta Inclufest, que com el seu nom indica, serà una jornada inclusiva, comunitària i festiva que servirà per donar visibilitat tant a les malalties minoritàries com també als trastorns del neurodesenvolupament. Serà una jornada que servirà per crear un espai de trobada, de suport i de consciència per tothom. Si teniu doncs la possibilitat d'assistir-hi, jo us ho recomano molt, i allí trobareu activitats adaptades, esports inclusius, que ara repassarem alguns d'ells, i també tallers divulgatius, contacontes, jocs i també fins i tot un dinar popular. Tot, com dèiem, en un ambient obert, participatiu i festiu que servirà de ben segur per aprendre, compartir i també per fer barri. Recordem una vegada més, això serà aquest proper dissabte 28 de febrer i serà de 10 del matí fins a les 16 hores, fins a les 4 de la tarda, i se celebrarà entre l'Avinguda Roma, a la confluència amb l'Avinguda Roma i el carrer Calàbria. Com dèiem, a la Inclufest hi haurà diferents modalitats d'esports adaptats, com per exemple el surf adaptat, la bòtxia, el rugby o algunes curses. Per tant, doncs no podíem no fer res més que sumar-nos a aquesta iniciativa, com dèiem, 28 de febrer, de 10 del matí a 4 de la tarda, a la confluència de l'Avinguda Roma amb el carrer Calàbria. Com sempre, intentem aportar el nostre de sorra a les causes solidàries i més encara si estan relacionades doncs amb el món de l'esport. Doncs aquesta és la proposta que us fem, ja ho hem dit, esport adaptat, tallers inclusius, fins i tot hi trobareu una mostra d'entitats i, com dèiem, un escenari amb diferents activitats que transcorreran al llarg del dia des de les 10 fins a les 4 de la tarda. Així que us animem a assistir totes i tots els que pugueu a aquesta Inclufest que se celebrarà, com dèiem, a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona. I fet aquest apunt solidari, com ja esmentàvem a la part inicial del programa, no, aquí ens hem avançat una mica, perquè al fer aquest apunt solidari, doncs encara no hem repassat els titulars. Abans de fer-ho, una setmana més, recordar-vos ràpidament, que avui això es farà llarg i tenim poc temps, que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, i ens va molt i molt bé que ho feu. Ens trobareu a Instagram, també a X, abans denominat Twitter, i també a Facebook, a la nomenclatura @ Eixample Esports. Hi ha un servidor, el presentador d'aquest espai, Jordi Gallegàs, també li va molt bé a nivell personal i professional si el podeu seguir a les xarxes socials. Em trobareu a Instagram a @ Jordi Gallegàs i també a X a @ / Jordi Galla. En aquesta 97a edició contarem ni més ni menys que amb la veu i el testimoni de fins a 6 protagonistes dels diferents clubs dels nostres representants de la nova Esquerra de l'Eixample. Tot això en una edició 97 on repassarem doncs el que ha sigut l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana del 22 i 23 de febrer del 2026. Com ja m'ha esmentat abans, la primera jornada de competició de represa després de l'aturada pel Carnaval. Els titulars del programa d'aquesta setmana, doncs, per al futbol amateur, cara i creu, cara i creu per als equips amateurs de futbol eixamplins, ja que ha estat una jornada molt positiva i ja la necessitàvem per als equips de l'Anguera, mentre que no ha estat així, ha estat de fet negativa per als conjunts, tant l'amateur com el B, del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Pel que fa al futbol base, aquest passat cap de setmana hem viscut dos derbis eixamplins, tant en categoria a l'Evi Sub-11 com a la Benjamí Sub-10. En aquest segon cas, el partit ha estat corresponent al torneig de penyes del Futbol Club Barcelona. Com ja sabeu, quan tenim derbis entre equips del nostre barri, entre equips de la nova Esquerra de l'Eixample, els esmentem a la part i els analitzem a la part inicial del programa. Per tant, en uns minuts descobrirem els protagonistes i els marcadors finals d'aquests dos derbis. I seguint en futbol base, la veritat és que un altre dels titulars que podem donar és que ha estat una jornada brillant en quant a resultats, tant per als equips de la Unió Barcelonista Catalunya com els del Club Futbol Don Bosco, que com repetim cada setmana i hem esmentat a la introducció, són les dues entitats que es dediquen a la plena formació de jugadors pel que fa al futbol base. I en quant al poliesportiu, que ja anirem a la segona part del programa, una setmana més, els equips del Club Futbol Sala Eixample han estat els que han obtingut un millor balanç de resultats. En aquest cas podríem dir que els resultats han estat més favorables que els que han aconseguit tant l'Associació Esportiva Nova Esquerra com els equips de l'Ipsi pel que fa al bàsquet, però evidentment més enllà de marcadors, recordem una vegada més la jornada i més encara en clau poliesportiva ha estat marcada clarament per aquesta fita històrica com són els 4 títols estatals de les nostres 4 jugadores negre i vermelles de les Eixamplines amb la selecció catalana, cadascú amb la seva respectiva selecció. Recordem una vegada més la Daniela Guijarro i la Mila Pou, campiones amb la selecció catalana sub-16, i la Nara Buró i la Martina Grases ho han sigut campiones amb la Codri Barrada sub-14. Doncs déu-n'hi-do, de quina introducció, de vegades volem fer més coses de les que podem, i si voleu seguir gaudint i seguir-vos informant gràcies a aquest espai, ja sabeu que necessitem com l'aigua i l'aire que respirem els patrocinadors i l'entrada de recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte que estem doncs, ben a prop d'arribar a les 100 edicions i que doncs, seria una llàstima i molt dur a nivell personal haver de doncs, desistir d'alguna manera, no? I jo crec que totes i tots hi perdríem molt. Així que ja sabeu, si sabeu algun bar, algun restaurant, algun establiment o vosaltres mateixos voleu fer-hi la vostra petita aportació, de veritat que serà de gran ajuda. Així que qualsevol ajuda és benvinguda. Si voleu doncs, donar aquest cop de mà, adreceu-vos, si us plau, a nosaltres a través de les nostres xarxes socials. I ara sí, fet tot aquest repàs, com havíem promès, comencem aquesta edició 97, el que seria el repàs informatiu pels derbis que hem viscut aquest passat cap de setmana al futbol base Eixample. Com dèiem, n'hem tingut dos i el primer d'ells el trobem a la categoria Alevi sub-11, concretament al grup 4 de la tercera divisió, on s'enfrontaven l'Anguera i el Don Bosco i s'han emportat el gat a l'aigua, com diem allà baix a vegades, els blanc i vermells. Resultat final, Alevi sub-11D de la penya barcelonista Anguera 2, Alevi sub-11A del Don Bosco 3. Doncs els blanc i vermells que s'han imposat per 2-3 a l'escola industrial davant dels groguets, amb un partit on ràpidament el Don Bosco s'ha posat per davant al marcador amb un gol d'Aaron Arturo al minut 4. Uns instants més tard, al minut 21, Martí Pibus faria el seu primer gol del partit i aniria mica en mica avançant el partit, i a la mitja hora de joc Pol Romeu faria el seu primer gol del partit per banda de l'Anguera, situant l'1-2 al marcador. I al segon tram del duel d'aquest derbi eixamplí, Martí Pibus al minut 47 tornava a eixamplar la distància a favor del Don Bosco, situant l'1-3 al marcador, i només 5 minuts després, ja al tram final, Pol Romeu feia també el seu doblet particular per situar el 2-3 definitiu entre l'Anguera i el Don Bosco, com dèiem, en aquesta Alevi sub-11. I aquest ha estat, com dèiem, el primer dels derbis que hem de repassar. El segon, com ja avançàvem, l'hem trobat al torneig de penyes. S'enfrontaven, en aquest cas, dos equips, com dèiem, eixamplins, i ho feien a la categoria sub-10. En aquest cas, jugaven a la categoria sub-10, el sub-10A de la penya barcelonista Anguera, per tant, estem parlant de categoria Benjamí, contra el sub-10B de la Unió Barcelonista Catalunya. El resultat final ha estat una victòria contundent del Cata en aquest torneig de penya. El resultat final, penya barcelonista Anguera 2, Catalunya B 11, golejada sens dubte dels de la franja blaugrana. Evidentment ens encantaria, però no podem anar detallant aquests 13 gols un per un com van anar succeint, però sí que podem dir que el partit va estar més igualat del que indica el marcador, ja que es va arribar al minut 9, això sí, amb 0-2 ja a favor del Cata, però amb només 2 minuts la penya barcelonista Anguera va arribar a empatar a 2 el marcador, però a partir d'aquí s'anirien succeint els gols del Cata. De fet, trigaria 6 minuts a marcar el 2-3 després d'aquest empat a 2 momentani. Com dèiem, el duel acabaria amb un resultat força voltat de 2-11 a favor del conjunt del Cata. Noms propis, doncs, per exemple, Matías Alejandro Antiveros, que va fer un doblet, com també Marc Mir, mentre que va fer fins un hat-trick, 3 gols, Matías Gabriel González. Tot això per banda del Cata, que també va marcar gol Víctor Martín, Biel Horts, Pol Rius i Luca Giordano. Per banda de la penya barcelonista Anguera, els dos gols els van anotar, el primer d'ells Lucas Di Pasqua i el segon Lucas Di Pasquale, perdó, volíem dir, segurament italià, no arribem a tanta informació. I com dèiem, només un minut després, l'empat a dos momentani, l'altre gol de l'Anguera el marcava Ot Prio. Doncs déu-n'hi-do, per si no teníem temps, encara crec que han pogut donar prou bona informació. I volem destacar, doncs, que en aquest torneig de penyes, en aquest grup 1, el conjunt del Cata és líder, amb 37 punts empatats amb el penya barcelonista 5 copes. Per tant, déu-n'hi-do també del bon paper que està fent aquest conjunt al torneig de penyes. Mentre que el conjunt de l'Anguera és 5è classificat amb 25 punts, líder amb 37, com dèiem, la Unió Barcelonista Catalunya. Fins aquí el repàs dels derbis eixamplins. Ara sí que entrem en matèria de futbol amateur i, com sempre, comencem per la segona catalana. Anem al grup 2, on hi trobem una jornada més a l'amateur de la penya barcelonista Anguera, i ara sí que estem de celebració. Ja tocava, i a més, fent-ho a casa a l'escola INEF. Per fi, després de 9 jornades sense conèixer la victòria, de fet, si no vaig errat tirant de memòria, des del novembre l'any passat no sumaven els 3 punts, els groguets han aconseguit una victòria molt i molt important aquesta passada 19a jornada. Resultat final: penya barcelonista Anguera 1, Club Futbol Vilamajor 0. Partit evidentment molt disputat, molt igualat, molt intens. S'hi verien fins a 10 targetes grogues, 3 per al conjunt visitant del Vilamajor i fins a 7 per a l'Anguera. Sortosament no hi hauria cap expulsió, però clar, hi havia molt en joc, l'Anguera necessitava els punts com la vida i els va aconseguir de 3 en 3, en aquest cas, amb aquesta victòria tan necessària, gràcies a un gol al minut 24 de Daniel Lirón. Segons algunes fonts d'alguns jugadors que ens han arribat a través dels mitjans del club, doncs va ser especialment clau, evidentment, la porteria 0, però també en especial mantenir la tensió competitiva i estar ben atents al llarg i ample dels 90 minuts. Com dèiem, gràcies a això han aconseguit tallar una dinàmica que era molt negativa. Portaven 9 jornades seguides sense guanyar, amb 3 empats i 6 derrotes, i a la desena han anat la vençuda amb aquesta victòria a casa davant del Club Futbol Vilamajor. Amb aquesta victòria, els groguets, el conjunt dirigit per Òscar Bonin, fa un salt important a la classificació i surt de la zona de descens on s'havia posat fa unes jornades. Ara mateix és 11 amb 22 punts, un més que el que marca la zona de descens, que ara mateix amb 21 punts la marca el Sant Julià de Vilatorta i també el Cabrils, tots 11 empatats a 21 punts. Val a dir que la propera jornada, doncs, tindran una nova oportunitat els Òscar Bonin per seguir sumant. De fet, tot i portar uns quants partits sense guanyar, només porten una derrota en els darrers 4 partits disputats. Per tant, doncs, no han arrencat malament aquest mes de febrer, i pel que fa al proper rival, visitaran a un conjunt, doncs, sempre difícil, com és el Futbol Club Cardedeu, que ara mateix és 5è amb 29 punts, és a dir, tancant les places d'un possible playoff d'ascens cap a la primera catalana, i això són 7 punts més que els groguets. Per tant, seria interessant poder sumar alguna coseta aquí, ja que significaria, doncs, segurament tot un cop de puny sobre la taula per als de l'Eixample, i a més, doncs, poden encadenar, doncs, més de ja 2 jornades seguides sumant consecutives. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquest grup 2 de la segona catalana en aquesta passada 19a jornada van ser els següents. Vic Riu primer 0, Unió Deportiva Mollerussa 3, Sant Julià de Vilatorta 2, Torelló 0, Unió Deportiva Cirera 0, Llavaneres 2, Les Franqueses 2, Inter Barcelona 3, Cabrils 0, Club Futbol Martorelles 1, Club Futbol Vilanova Vallès 0, Escola Futbol Mataró 2 i per últim l'empat a 1 entre el Lloreda i justament el rival del que parlàvem ara, el Cardedeu. Baixem una categoria, anem de la segona fins a la tercera catalana, concretament al grup 11, però seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera i seguim portant-vos bones notícies. Ja ho havien dit els titulars, que havia sigut un cap de setmana perfecte per als amateurs de l'Anguera, i així ha estat perquè en aquesta 19a jornada també s'han portat els 3 punts i ho necessitaven el conjunt d'Ivan Parra, l'amateur B dels groguets. Resultat final, Club Futbol Espluguenc 1, penya barcelonista Anguera B 4. Amb resultat 2-4 s'han imposat els groguets en aquesta visita al camp de l'Espluguenc i doncs anem a escoltar en aquest moment del programa el primer dels 6 testimonis que avui passaran en aquesta 97a edició en exclusiva pels micròfons de l'Eixample Esports. Una setmana més tenim amb nosaltres a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que ens explica les seves bones sensacions després d'haver aconseguit la tan esperada primera victòria de la temporada fora de casa.
Pues esta vez sí que ha salido bien. Hemos sido dominantes de principio a fin durante todo el partido. La primera parte hemos estado espectacular, hemos hecho 0-1, pero hemos tenido para ampliar la ventaja en varias oportunidades, nos hemos ido al descanso, no hemos tocado absolutamente nada, hemos dicho que hay que seguir igual y luego ya hemos hecho el 0-2, nos han hecho el 1-2, te entran un poquito de nervios, pero bueno, hemos sido superiores, hemos hecho el 1-3 y el 1-4 y por fin la primera victoria fuera de casa, por fin agarramos confianza, por fin los chavales se llevan una alegría que es lo más importante y nada, y a preparar esta semana bien y a recibir el líder la Terlenca la semana que viene en la Escuela Industrial y hacernos fuertes en casa.
Doncs evidentment, ja teníem ganes d'escoltar Ivan Parra més positiu, feia molt que mereixien ja d'una vegada aquest nou triomf, està ben doncs costant una miqueta les coses que sortissin, ja que doncs en el que portem de 2026 només havíem pogut aconseguir una victòria, no estàvem tenint bons resultats, doncs aquest triomf per 1-4 al camp de l'Espluguenc segur que els ajuda i molt a tirar cap amunt. I justament per tirar cap amunt seran imprescindibles els gols, i ja veurem que em va portar uns quants aquesta jornada el killer d'aquest equip, el dorsal 9, Kosei Tahara, que seria justament qui avançaria els de l'Eixample. Doncs ben aviat, al minut 8, ja avançava al camp de l'Espluguenc els groguets per ficant el 0-1 i amb aquest resultat s'arribaria al descans. Per tant, com ha dit Ivan Parra, no s'havien de tocar moltes coses perquè a la primera part estava sortint tot força bé i també van sortir bé a la segona, ja que al 51 novament Kosei Tahara feia el seu doblet i situava el 0-2, un marcador que es mouria 11 minuts més tard, al minut 62, ja superada l'hora de joc, quan Guillem Montes transformaria un llançament de penal per situar l'1-2 des dels 11 metres. Llastimosament, podríem dir, malauradament, per al conjunt d'Esplugues, el jugador Iker Mascaró, ell no volia, al minut 68 es va marcar en pròpia porteria el que seria l'1-3, però no seria el marcador definitiu, ja que pràcticament 10 minuts més tard, al minut 77, qui si no, Kosei Tahara signava una gran actuació i establia el seu hat-trick, marcava el seu tercer gol i el quart del seu equip per establir l'1-4 definitiu d'un partit doncs també força mogut i on, per exemple, a la segona part li van anar bé les coses a l'Anguera, fins i tot pel que fa a la gestió de recursos, no? Perquè el jugador Adrián Horts, el dorsal 8 de l'Espluguenc, va ser expulsat pràcticament a l'hora de joc per doble targeta groga. Per tant, aquesta mitja hora amb superioritat numèrica va ajudar molt els d'Ivan Parra a poder tancar aquest partit tan important, on per banda eixamplina només van veure la targeta groga dos dels seus jugadors. Pel que fa a la propera jornada, doncs ens ho deia el propi míster, el propi entrenador Ivan Parra, d'aquest amateur B de l'Anguera. Els groguets rebran a casa l'escola industrial aquest proper dissabte 28 de febrer al filial de la Terlenca, el conjunt pratenc, que com bé sabeu està fent molt bona temporada, però compte perquè va perdre, però ho va fer davant d'un duel directe del cas de ser el segon classificat. Va perdre aquesta passada jornada davant del Viladecans. Ara després ho veurem al repàs de marcadors, però tot i així, la filial de la Terlenca és tercer classificat ara mateix amb 39 punts, a només dos del líder, que és el Fundació Atlètic Sant Just. Molt important aquesta victòria per a l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, ja que continua a la desena posició amb 23 punts, però eixampla una mica el seu marge respecte a la zona calenta de la taula. Ara mateix són 5 punts el que els distancien de la zona de descens. Abans de canviar els colors de la nostra samarreta, anem a repassar la resta de resultats i marcadors en aquesta passada 19a jornada al grup 11 de la tercera catalana, on es va suspendre el partit, ja ho avancem, entre l'Atlètic Viladecans i el Club Futbol Can Vidalet B. El Birrojita de Catalunya 5, Sant Boià B 0, Sant Just d'Esvern 2, Gornal 1, Fundació Atlètic Sant Just 4, Castelldefels B 0, Terlenca B 2, Viladecans B 4, aquest és el marcador que dèiem abans, i dos partits més, el Club Futbol Can Roca 0, Fontsanta Fatjo 5 i l'Atlètic Hospitalense 1, Unió Deportiva Vista Alegre 5. Ara sí, canviem els colors de la nostra samarreta, ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, però seguim a la tercera catalana, anem, sí, això sí, al grup 10, on en aquesta passada 19a jornada ja han fet una mica d'espoiler als titulars. Si els havien anat bé als amateurs de l'Anguera als partits, tot el contrari per als blancs, que han perdut els seus amateurs tots dos partits disputats, començant pel que dirigeix Francisco Calabrese pel seu amateur. Resultat final, derrota a casa l'Escola Industrial, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample A 1, Unió Deportiva Montbau 2. Val a dir, però, que el rival era d'entitat, rebien a l'Escola Industrial ni més ni menys que el que era el quart classificat i que gràcies a aquesta victòria se situa tercer i en play-off descens cap a segona catalana, aquesta Unió Deportiva Montbau, que a més amb aquesta encadena 4 victòries consecutives. Després veurem com tenim classificat, perquè s'està complicant de quina manera la vida aquest amateur A del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, però abans de repassar també cronològicament el que ha estat aquesta segona derrota consecutiva dels blancs, anem a escoltar el segon dels nostres protagonistes d'aquesta 97a edició de l'Eixample Esports. Parlem d'un vell conegut, de Julen Galindo, que ha tornat a la porteria d'aquest amateur A del Futbol Club Esquerra de l'Eixample. No va jugar aquesta jornada, però sí que ja va estar present a la convocatòria i ens feia aquestes valoracions, on considera que l'equip ha transmès bones sensacions tot i haver caigut derrotat.
Ha sigut un partit competit, la veritat, dos arribades d'ells, dos gols. Nosaltres hem marcat quasi al final de córner i hem estat apretant fins al final, però bueno, se'ns ha escapat l'empat. Les sensacions són bones, és un equip que treballa, que s'esforça, que vol la victòria i bueno, jo crec que arribarà. L'equip contrari, la segona part, ha jugat molt bé, han començat a fer bons passes, bones combinacions, han arribat més que a la primera, però encara així hem defensat bé i la veritat que partit molt competit contra un rival bastant a la part alta.
Doncs sí, ho dèiem abans, tant de la part alta com que ara aquesta Unió Deportiva Montbau amb aquesta victòria és tercer classificat. Pitjor els hi van les coses al conjunt dirigit per Francesco Calabrese, aquest amateur del Futbol Club L'Esquerra a l'Eixample, que cau una altra posició a la taula fins a la 12a, la quarta per la cua, amb només 16 punts, i compte perquè encara no està en zona de descens directe, però sí en aquesta plaça que de moment balla i que podria ser de possible descens. Per tant, s'ha de sumar com siguin les properes jornades perquè no volem que es compliqui la vida aquest conjunt eixamplí, que mirarà de capgirar la situació el proper diumenge 1 de març visitant un Olimpia Viaró que és novè classificat amb 22 punts, per tant en té 6 més que els de l'Eixample, un rival força directe que ve de sumar 3 jornades seguides, però que veurem si poden rescatar alguna cosa els de Francesco Calabrese de la seva visita en aquest camp de l'Olimpia Viaro. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 19a jornada del grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents: Veterans Catalunya 2, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 4, Unió Deportiva Pastrana 2, Sant Ignasi Penitents B 3, empat a 4 entre l'Espluguenc B i el Camp Buixeres, Unió Deportiva Montsant de la Peira 2, Olimpia Viaro 5 i per últim l'Escola Esportiva Guineueta B 2, Escola Coiblanc Torrassa 1. Va descansar aquesta jornada el Sant Ignasi B i es va suspendre el partit entre el Ferro Club Deportivo i el Club Futbol Alzamora. Baixem una categoria més, seguim parlant del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, però anem fins a quarta catalana per analitzar el partit de l'Amater B dels Blancs. Malauradament, i és una llàstima perquè estàvem fent una gran temporada, però no ha començat rodó aquest 2026, almenys no tant com estava anant la temporada. És només una victòria en els darrers 5 partits. Va tornar a caure, en aquest cas a casa, a l'Escola Industrial, en aquesta passada 19a jornada, en aquest grup 22 de la quarta catalana, l'Amater B de l'Esquerra de l'Eixample. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 0, Salesians Bosco Horta 2. Per 0-2 va caure a casa el conjunt dirigit per Mario Baena. I anem a escoltar a un altre dels testimonis que ens han donat la seva opinió en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports en aquest programa 97. Sentim a David Pérez, el jugador d'aquest Amater B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que admet alguns dels factors justament que han portat el seu equip a encaixar aquesta nova derrota.
Un partido que dentro de lo que cabe, a pesar del resultado 0-2, ha estado disputado, que hemos estado ahí atacando durante todo el partido, pero bueno, en el área donde hay que ser decisivo, ellos, las oportunidades que han tenido, pues han entrado para adentro, no han generado mucho más de eso, y nosotros, aunque no hemos generado ocasiones clarísimas, no hemos aprovechado los momentos en los que estábamos ahí apretándoles. Ha habido tramos del partido en el que hemos sido dominantes y tramos de partido, sobre todo en transición, que nos han hecho mucho daño ellos. Nos volcamos en el ataque, no hay vigilancias defensivas, el repliegue es lento, es un cúmulo de muchas cosas. Cuando nos vienen con el balón conducido no sabemos correr hacia atrás, dejamos que nos fijen muy rápido, que jueguen con hombre libre, es difícil.
Doncs força autocrític, el jugador que escoltàvem, David Pérez, amb el que ha estat doncs aquest partit a l'Escola Industrial, com dèiem, derrota per 0-2 davant dels Salesians Bosco Horta. Un partit competit i intens, fins a 5 grogues va veure el nostre representant i 4, una menys, són les que va veure el conjunt dels Salesians Bosco Horta, un conjunt visitant que s'emportaria els 3 punts de l'Escola Industrial, doncs posant una estocada d'aquelles que fan mal just abans del descans, marcant el 0-1, el primer gol del partit, al minut 44. El seu autor seria Sergi Pérez. I ja superada l'hora de joc, ja a la segona part, al minut 61, Jordi Pons signaria a mitja hora per al final el que acabaria sent el resultat definitiu, aquest 0-2 a favor del Salesians Bosco Horta. Amb aquesta nova derrota, el conjunt blanc doncs va caient mica en mica i ara mateix segueix en zona de playoff, és cinquè amb 28 punts de playoff d'ascens cap a tercera catalana, però compte perquè ja està empatat amb el Sants C i té a només un punt justament el Salesians Bosco Horta. Ho dèiem fa 2 setmanes que era una gran oportunitat per donar doncs un cop d'efecte a un dels seus rivals directes, no ha pogut ser així i com dèiem doncs es va complicant una mica aquest objectiu de mantenir aquesta posició per poder intentar a final de temporada l'ascens cap a la tercera catalana. Pel que fa al proper rival dels blancs, doncs difícil, la veritat, difícil, perquè ni més ni menys que visitaran un dels equips més en forma del futbol català, segurament, fins i tot, traient en aquell equip de l'Ibai, que no me recordo com es diu ara, que està fotent uns partits impressionants a la quarta catalana. Ara no em ve Ronin FC, ara m'ha vingut el nom, però és que veus els números del líder, que és el proper rival dels blancs, de fet l'hauran de visitar, aquest filial de la Birrojita de Catalunya, és líder amb 48 punts, 16 partits, 16 victòries, 64 gols a favor i només 17 en contra. Per tant, doncs, plaça difícil per als de Mario Baena, però estem segurs que sortiran a totes i a competir-ho com puguin aquest proper dissabte, visitant, com dèiem, a l'Albi Rojita. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquesta passada 19a jornada en aquest grup de la quarta catalana han estat els següents: Associació Esportiva Esports Benfi 2, Penya Barcelonista Coi Blanc Sants 1, Esportiu Joventut Campí 5, Associació Antics Alumnes del Xaloc 1, La Florida 3, Daumar 5, Veterans Catalunya B 0, Fundació Acadèmia Hospitalet B 2 i ha descansat aquesta jornada l'Escola Coi Blanc Torrassa B i s'haurà de disputar el mes de març, no tenim constància de per què es va ajornar, el partit que havien de disputar el Poble Sec Unió Esportiva i la Unió Esportiva Sants C. Fins aquí el futbol amateur, però seguim parlant de futbol, seguim tocant la pilota amb els peus, però ara ho fem doncs al futbol de formació. Passem al futbol base i, per tant, ens posem la samarreta de la Unió Barcelonista Catalònia. Respecte a la temporada anterior, la veritat és que veig un salt de qualitat a nivell general dels equips de la franja blaugrana i això s'està demostrant una setmana més, una jornada més, un cap de setmana més amb els seus resultats, tot i que aquest passat cap de setmana han descansat tant el seu juvenil A com el seu sub-12C, en un total de 17 partits disputats han tornat a tenir un bagatge de resultats favorable: 10 victòries, 2 empats i només 5 derrotes. Per analitzar una vegada més doncs que ha estat el més brillant dels equips del Cata, tenim una setmana més al Robert De Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalònia, a qui ara escoltarem com ens apropa els resultats més destacats, com dèiem, d'un altre gran cap de setmana per als equips del Cata.
Un altre gran cap de setmana a la Unió Barcelonista Catalònia. Ens agradaria destacar en el futbol 11 la gran victòria del sub-15A, un triomf que els allunya de les posicions de descens. També ens agradaria destacar la gran victòria del sub-16B, que continua en posicions de play-off. Gran remuntada al sub-14B en un camp sempre molt complicat com és el del Coi Blanc Torrassa. Destacar que el sub-13A aconsegueix una gran victòria en l'últim minut i es situa en el top 3 de la classificació. Pel que fa al futbol 7, ens agradaria destacar la gran victòria dels més petits del club. El sub-9 continua líder en solitari i el sub-10B aconsegueix una gran victòria contra la Penya Anguera. També ens agradaria destacar el sub-11A, continua líder empatats a punts amb la Penya Barcelonista d'Encino. El sub-12A i el sub-12B aconsegueixen grans victòries. Animem a tots els equips del club a continuar treballant. Anem en molt bona línia.
Doncs és el que estàvem dient, ho ha dit també el Robert De Haro, estan anant els de la franja blaugrana, tots els seus equips en molt bona línia i aconseguint grans resultats. I un d'ells, que mica en mica doncs, va aconseguint resultats favorables, és el cadet femení, que com deia el Robert va aconseguir també una molt bona victòria, en aquest cas al camp del Sígol per 0 gols a 2. I a causa i en motiu d'això anem a escoltar la nostra cinquena protagonista, anem a sentir a Viviana Paleta, l'entrenadora d'aquest cadet femení de la Unió Barcelonista Catalònia, que analitza el triomf de les seves jugadores per 0-2, com dèiem, al camp del Sígol, i espera justament que aquest bon moment i aquest resultat les esperoni a aconseguir-ne més bons resultats en aquesta segona volta.
El partido del Sigul fue un partido bastante tosco, ellas cerraban mucho las líneas, por ende nos costó tener la pelota y hacer nuestro juego por las bandas. A pesar de las ocasiones que tuvimos, muchos fallos de cara al arco, logramos concretar dos. Tuvimos la victoria de 0-2 contra el Sigul, ya la segunda victoria consecutiva en este campeonato de vuelta. Esperamos seguir sumando, seguir aprendiendo y sobre todo que las chicas lo sigan disfrutando.
Doncs i tant que sí, que és el més important, com dia la Viviana, l'entrenadora d'aquest cadet femení. Estem molt contents també de poder donar veu tant a l'esport d'Eixamplí com també a l'esport femení, que de vegades, doncs, malauradament, encara té menys visibilitat en molts àmbits i espais i llocs de la que mereix, que és doncs, com qualsevol altra. Seguim parlant de futbol base, però canviem la nostra samarreta. Ens posem la blanquivermella del Club Futbol Don Bosco i ens hem de posar seriosos aquí, perquè ha estat un gran cap de setmana per al futbol base a Eixamplí. Normalment el Don Bosco potser no aconseguís tan bons resultats com la Unió Barcelonista Catalunya, però no sabria dir qui ha tingut millor bagatge aquest passat cap de setmana, perquè sí que és veritat que té menys equips en competició, en té un total, que no són pocs, d'11, però és que aquest passat cap de setmana ha aconseguit doncs, un gran bagatge de resultats entre el 22 i 23 de febrer, que és dels que estem repassant, 11 partits disputats, 7 victòries, un empat i només 3 derrotes encaixades. De fet, les van encaixar els equips més petitons del club. I com ens agrada fer sempre i ens agrada quedar-nos amb lo positiu, anem a repassar doncs, quines van ser aquestes 7 victòries del Club Futbol Don Bosco. Doncs comencem pel doblet de victòries juvenils. El juvenil A es va imposar per 0 gols a 1 davant el Club Mercat Nou Magòria, mentre que el juvenil B també va aconseguir la victòria per la mínima, en aquest cas també fora de casa, per 5-6 davant del Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet C. Passem a la categoria cadet, on també s'ha aconseguit doble victòria. El cadet A, el sub-15, es va imposar per 3 gols a 2 davant el Vila Olímpica Club Esportiu D, mentre que l'altre cadet, el sub-14, es va imposar per 3 gols a 8 en la seva visita a l'associació Club Daumar. Passant a la categoria infantil, gran golejada per 2 gols a 8 del Don Bosco a la Fundació Esportiu Hospitalet, això pel que fa a l'infantil sub-13, mentre que l'infantil, l'Aleví, podríem dir, perdó, sub-12, va guanyar per 2 gols a 6 a l'Unificació Ciutat Meridiana. Per últim, victòria ajustada, doncs la que comentàvem a la part inicial del programa, en un dels dos derbis que hem explicat, en aquest cas el de l'Aleví sub-11, victòria del Don Bosco. Si heu vingut directes a aquesta part del programa, a la part inicial, analitzant els derbis de la Nova Esquerra de l'Eixample, han analitzat aquest partit, aquest Penya Barcelonista Anguera de 2, Don Bosco a 3, aquesta victòria dels blancs i vermells en aquest derbi a l'Aleví sub-11. Doncs 7 victòries, ja ho hem dit, gran paper el que han fet els equips blancs i vermells en aquesta passada jornada del 21 i 22 de febrer del 2026. Seguim repassant, m'estic adonant que hem dit malament les dates fins ara. És 21 i 22 i no 22 i 23 com havíem dit en alguna ocasió. Això és que estem fent el programa en dilluns, i en dilluns doncs el programa és dilluns 23. Però bé, sense més embolics, seguim endavant i anem doncs cap al poliesportiu, com ens encanta dir a nosaltres. Canviem la gespa pel parquet i comencem parlant de futbol sala. Anem doncs cap al Santa Isabel i evidentment, com ja hem recordat i com no ens cansarem de destacar, el primer que hem de fer novament abans de repassar resultats i marcadors és donar l'enhorabona a aquestes 4 cracs, a aquestes 4 jugadores eixamplines que s'han proclamat aquest passat cap de setmana campiones d'Espanya amb les seves respectives seleccions catalanes. Pel que fa a la Daniela Guijarro i a la Mila Pou, ho han fet amb la selecció catalana sub-16 i a més ho han fet remuntant la final de forma espectacular i guanyant per 2 gols a 7 a la selecció gallega, i pel camí havien imposat doncs mà de ferro sense encaixar gol, 0-16 davant la selecció de Melilla, 2-0 davant de la de Madrid i 5-0 davant la de Castella-La Manxa. I pel que fa a les campiones sub-14, la Nara Buró i la Martina Grases, doncs es van imposar en aquest campionat, per cert, disputat a Salou, un campionat d'Espanya entre seleccions autonòmiques, es van imposar per 4-0 de forma més plàcida a la final davant la selecció de Múrcia i també van tenir un camí pràcticament perfecte, quasi sense encaixar, fins la final, 0-10 guanyant a la selecció de Melilla, 0-5 a la de les Balears, 0-4 a la de la Comunitat de Madrid i 8-3 davant també la de Castella-La Manxa. Novament, doncs com dèiem, 4 títols històrics, doblet històric també, podríem dir, per a l'esport eixamplí i per a aquestes jugadores del Club Futbol Sala Eixample, a qui hem dedicat aquesta 97a edició. I pel que fa a la jornada, pel que fa als resultats i marcadors, aquesta tornada a la competició ha estat doncs molt positiva per als equips negri i vermells. Destacar alguns marcadors, tot i que ara els repassarem tots. El sènior A masculí va sumar la seva cinquena victòria en els darrers 6 partits i ja s'ha enganxat a la part mitja de la taula. També va aconseguir una victòria contundent el cadet femení, que es manté al top 3 de la classificació, i també victòries importants les aconseguides per al juvenil A, l'infantil A i el benjamí A. Totes aquestes al Santa Isabel, que aquest cap de setmana va ser un autèntic fortí. I doncs anem a veure aquests 19 partits, quins van ser els resultats i marcadors, perquè el bagatge va ser molt positiu. 10 victòries, 2 empats i només 7 derrotes. Tot això, s'haurien d'haver disputat 21 partits, però dos no es van jugar perquè es van aplaçar els duels que havien de tenir tant l'infantil B com el cadet B. Anem a repassar doncs aquests 19 marcadors. Benjamí A, 10. Futbol Sala Sant Climent, 0. Club Futbol Sala Montcada B, 1, Aleví C, 1. Club Futbol Sala Gràcia, 6, Aleví B, 0. Aleví A, 1, Les Corts UBAE B, 2. Empat a 3 entre l'Aleví femení i el Futbol Sala Ripollet, mentre que el Club Futbol Sala Gràcia es va imposar per 9 gols a 1 a l'infantil C. Per tancar la categoria infantil, en quant a clau masculina, infantil A, 6, Les Corts UBAE B, 3, mentre que l'infantil femení va aconseguir una grandíssima victòria per 9 gols a 0 a casa davant del Club Futbol Sala Esparreguera. Passam a la categoria cadet. Cadet A, 6, Futbol Sala Alforja, 0. Cadet femení, el cadet femení va guanyar per 1 gol a 7 a la pista del Sant Andreu. I passem a la categoria juvenil. Futbol Sala Manresa B, 5, Juvenil C, 1. Club Futbol Sala Palau, 5, Juvenil B, 3, Juvenil A, 4, Maristes Montserrat Lleida, 3, Juvenil Femení, 4, Futsal Mataró, 1, i pel que fa als sèniors, sènior C masculí, 1, Futbol Sala 9 de la Rambla, 4, grups Arraona, 5, sènior B masculí, 1, sènior A masculí, 4, Futbol Sala Pardinyes, 3, Futbol Sala Castelldefels, 2, sènior B femení, 8, i per últim, bona victòria també ajustada al sènior A femení, per 4 gols a 3 davant l'associació esportiva Les Corts UBAE. Seguim parlant de futbol sala, però canviem els nostres colors. Ens posem la samarreta groc i negra de l'associació esportiva Nova Esquerra, que va disputar els seus equips 7 partits aquesta passada jornada i va tenir doncs un balanç de resultats força equilibrat. En 7 partits, 3 victòries, 1 empat i 3 derrotes. Els marcadors van ser els següents: infantil 10, Vincit Provençalenc 0. Per la seva banda, malauradament, el cadet B va patir a la bàscula una doncs dura derrota, una golejada davant de les glòries 2014 Club Futbol Sala. Tornant a les bones notícies, les dues victòries que en resten, la del cadet A per 7 gols a 1 a casa a la bàscula davant l'Acció Sant Martí, també la del juvenil B, en aquest cas per 2 gols a 3 a la pista de Maristes Sants Les Corts, mentre que malauradament el juvenil A va caure per 1 gol a 3 davant el Club Esportiu DMS. Pel que fa al senyor B, va empatar a 3 a casa davant del futsal Sants Les Corts, i per últim la derrota del senyor A en la seva visita al Joventut Les Corts per 5 gols a 2. Ens està quedant un programa força llarg, així que vinga, hem d'accelerar i hem d'anar ja cap a la part final. Abans, però, com sempre, anem a fer cistelles, anem a parlar de bàsquet, anem cap al Provença per repassar l'actualitat esportiva dels equips del Club de Bàsquet Ipsi, coincidint amb una gran festa esportiva com és la celebració de la Copa del Rei de Bàsquet, que si no vaig errat crec que el campió va acabar sent el Baskonia, derrotant a la final al Madrid de Bàsquet, però en qualsevol cas, la gran part dels equips dels llangardaixos i llangardaixes no van jugar aquest passat cap de setmana. Sí que ho va fer, per exemple, el júnior masculí, que havia de recuperar el partit corresponent a la 16a jornada i va aconseguir una nova victòria per 67 a 76 a la pista del bàsquet Manyanet Molins B, i això els permet consolidar les seves aspiracions de cara a la primera posició final. El passat cap de setmana, aquest no l'anterior, hi havia l'aturada del carnaval, la majoria de clubs i d'equips descansaven, però sí que hi va haver bàsquet, per tant sí que hi van haver partits del club de bàsquet Ipsi. Doncs aprofitarem que només van recuperar aquest partit del júnior masculí per repassar del cap de setmana anterior, del 14 i 15 de febrer, quins van ser els resultats i marcadors dels llangardaixos i llangardaixes. Doncs en 8 partits disputats, en aquest cas el bagatge va ser desfavorable, però es van aconseguir 3 victòries molt importants, mentre que es van encaixar també 5 derrotes. Els resultats van ser els següents: Safa Claro B 59, Sènior B femení 38, Sènior B masculí 72, Pujol Mollerussa 76, Sènior A masculí 65, Club Bàsquet Vic 2 61, Club Bàsquet Saps 70, Sènior C masculí 48, Júnior masculí 77, Bàsquet Poblenou 43, Bàsquet Molins 74, Sènior A femení 69, Club Bàsquet Manyanet 63, Júnior 08 femení 46 i per últim el Club de Bàsquet Matadepera 26, Sènior C femení 67. D'aquests 3 triomfs, 4 amb el doble que ha aconseguit en el partit recuperat el júnior masculí, volem destacar especialment la victòria del sènior A masculí, com dèiem, per 65 a 61 a casa del Provença davant del Club Bàsquet Vic 2. Són ja 3 jornades seguides sumant, és el primer cop que s'aconsegueix aquest fet en aquesta temporada. I doncs ha estat una victòria molt important, ara veurem per què i per esbrinar-ho. Doncs escoltarem el 6è i últim dels nostres testimonis que avui han passat pels micròfons de l'Eixample Esports en exclusiva. Anem a escoltar a Gerard Domènech, justament l'entrenador d'aquest sènior A masculí del Club de Bàsquet Ipsi, que es mostrava així de satisfet després de la victòria davant el Vic, com dèiem, per 65 a 61, en aquest triomf que, ja ho avancem ara, és el tercer consecutiu, ho dèiem abans, però és que a més, com ara sentirem, els ha permès sortir, i això és molt important, de la zona de descens.
Molt bona victòria contra un equip al que vull felicitar des d'aquí. Tot i la quantitat de jugadors importants que tenen lesionats, estan competint molt bé i ens van posar les coses molt difícils. És un equip amb una defensa molt, molt intensa, molt dura, difícil de superar, que permet molts pocs punts. Ens va costar bastant anotar. Vam començar bastant bé, es van tornar a posar en partit, vam saber seguir competint, vam tenir encert en el tir exterior que ens havia faltat en altres partits. Un altre final ajustat que ens emportem. És una situació que ens estava costant una mica gestionar a principi de temporada i darrerament doncs estem agafant confiança i estem millor en aquests moments decisius del partit. Ratxa de 3 victòries seguides que ens dona una mica de tranquil·litat, ens treuen ara mateix de la zona de descens, tot i que encara hi ha partits pendents, equips amb partits ajornats i queda molta lliga encara. Evidentment són resultats que ens donen molta confiança de cara a seguir treballant cap a l'objectiu que és la salvació.
Doncs i tant, un objectiu que, com deia el propi tècnic analitzant aquest partit que es va jugar doncs aquest cap de setmana, no l'anterior, doncs 3 triomfs consecutius que han capgirat una mica la truita, la situació, i que ara fan que els de Gerard Domènech, aquest sènior masculí de l'Ipsi, sigui novè classificat i estigui fora de la zona de descens, un punt per sobre dels que marquen els 4 equips que baixen de forma directa de categoria. Doncs amb aquesta gran notícia i també esmentant ràpidament, vinga, que se'ns acaba el temps, que Unai Sarasola ha estat doncs el llangardaix de la setmana gràcies doncs als seus 18 punts que va anotar en 26 minuts justament amb aquesta victòria tan important del sènior A masculí. Es tracta de l'Unai Sarasola, d'un alè incorporat a l'equip fa només 3 mesos, per tant ja amb la temporada començada, i que superada ja la seva lesió a les costelles doncs està aportant moltíssim i ajudant moltíssim al seu equip. Doncs ja sabeu, nosaltres ja anem acomiadant i també esperem que ens ajudeu moltíssim, d'una banda escoltant-nos cada setmana i de l'altra recordant-vos que necessitem patrocinadors i recursos econòmics, així que qualsevol cosa, ja sabeu, si sabeu d'algú que estigui interessat o vosaltres mateixos voleu o podeu aportar, adreceu-vos si us plau a les nostres xarxes socials, ens escriviu per allà. I recordo també que ens va molt bé que ens seguiu a xarxes socials, ens trobareu, com ja hem dit a la part inicial, a Instagram, a X i a Facebook, amb la nomenclatura de @eixamplesports. Hi ha un servidor, Jordi Gallegàs, també li va molt bé que el seguiu a les seves xarxes socials personals i professionals. Em trobareu a Instagram, a @jordigallegàs, i també a X, abans anomenat Twitter, a /. Jordi Galla. Ja sabeu que podeu escoltar l'Eixample Esports en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia, i que si no us va bé aquest horari o preferiu escoltar-ho quan sigui i tal, doncs teniu a mode de podcast tant la publicació d'aquest 97è programa com els 96 programes anteriors publicats a l'apartat de l'Eixample Esports a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Se'ns acaba ja el temps d'aquesta 97a edició. Un servidor que, com ja he dit, doncs se'n va cap a Reus a disputar l'Inter Casteller de futbol, però ens retrobarem quan torni i quan tornem a escoltar-nos amb la 98a edició de l'Eixample Esports, cada dia més a prop d'aquesta fita històrica, com serien els 100 programes. Fins llavors, doncs, encara queden dos o tres. Com dèiem, la setmana que ve ens retrobem amb el 98è Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Fins llavors, com sempre, un servidor us desitja que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports amb Jordi Galla.